fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Maria Àngels Anglada, Els aiguamolls de l'Empordà, 1976. Envaireu aquest recer vivent que ja de lluny enyoren tantes ales? No trobarà ja l'aigua nodridora i els vells amagatalls l'ocell del nord? Àlics rosats, amics collbert, adeu. Adeu, xic corriol i fredeluga, princesa colorida de l'hivern. Murs de ciment, deixalles, només pols seran els nius on bategar la vida. Però quan haurà mort l'últim ocell, l'asat de vol, a frec d'aigua alterada, quan escates d'argent no tindrà el mar, no espereu respirar. Ja lentament, l'home botxí comença l'agonia. Els aiguamolls de l'Empordà, 1976. Maria Àngels Anglada.
Som Terra, amb Pili García.
Les varietats locals contribueixen a incrementar la biodiversitat cultivada i aquesta és una garantia de continuïtat del sistema agrícola. Són una font de recursos fitogenètics que s'han de preservar, atès que són la base biològica de la producció mundial d'aliments i de la seguretat alimentària i, per tant, contribueixen al desenvolupament econòmic. Hi ha una amenaça real d'erosió genètica al món, donat que només 12 cultius constitueixen el 80% de les necessitats d'energia alimentària. I, per tant, una de les causes principals és la substitució de varietats locals per varietats modernes. El Departament d'Agricultura, dins del Pla de Biodiversitat Cultivada, ha creat un banc de llavors per tal de preservar i conservar les varietats locals d'interès agrari a Catalunya, contribuint a evitar la pèrdua de recursos fitogenètics de vital importància per la sostenibilitat de l'agricultura i de l'alimentació actual i del futur. En ell s'hi conserven les llavors de les varietats locals d'interès agrari que han estat inscrites al Catàleg de Varietats Locals d'Interès Agrari de Catalunya, així com les llavors que provenen de lliuraments espontanis per part d'agricultors, ens o entitats. En aquest segon cas, el Departament presenta la varietat a la Comissió de Varietats Locals per valorar la possible caracterització i posterior inscripció al catàleg. El banc està ubicat físicament a Lleida, a les instal·lacions del Laboratori de Llavors del propi Departament. Avui us explicarem una iniciativa que arriba a la desena edició, organitzada per l'Otrill, a Argençola. Es tracta de la desena matinal d'intercanvi de llavors de Catalunya Interior 2022. És per això que en parlarem amb l'Astrid Van Hinkel, presidenta de l'Otrill i directora de Fitomón. També, com pot ajudar el màrqueting, la publicitat i la comunicació als autònoms, les petites i mitjanes empreses del sector agroalimentari, turístic i gastronòmic? La clau la té la Gemma Capell, la mestressa de Red Peppers. Avui amb la Gemma parlarem sobre bones pràctiques en xarxes socials, com el nostre negoci dedicat al sector primari pot tenir més seguidors, cada quan és aconsellable fer publicacions. Aquestes respostes a la càpsula d'AgroMarketips amb Red Peppers Agency. I per acabar, el Som Terra arriba del residu al recurs amb el Joan Ibars, l'ambientòleg expert en gestió de residus, que avui ens parlarà de les taxes i dels cànons de les escombraries. Som-hi!
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
A Catalunya, com a la resta de països del nostre entorn, hi ha hagut durant els últims 50 o 60 anys una pèrdua accelerada de la biodiversitat cultivada. Doncs un gran nombre d'espècies i de varietats que s'havien vingut conreant durant decennis van ser substituïdes per altres varietats més productives, adaptades a un nou sistema de producció basat en l'ús intensiu dels adobs fitosanitaris, sovint rec, maquinària del rendiment, etc. El resultat va ser un augment considerable de la producció i dels costos per assolir-la, i una pèrdua de moltes varietats tradicionals. En molts casos, aquestes varietats només s'han mantingut en horts per autoconsum i en altres casos, fins i tot han deixat de ser cultivades. A Argençola, en el marc de la desena matinal d'intercanvi de llavors de la Catalunya Interior 2022, es celebrarà la jornada tècnica Llavors d'una nova ruralitat davant la crisi alimentària. En parlem amb l'Astrid Van Hinkel, presidenta de l'Otrill i consultora de Fitomón.
La vaca tecnològica.
Astrid Van Hinkel, presidenta del Trill, benvinguda, i també de Fitomona. Benvinguda, què tal, com esteu?
Bé, estem bé, aquí esperant la primavera.
Amb ganes de primavera?
Molta.
I d'aquesta desena matinal, explica'ns què passarà el dia 6 de març.
Sí, mira, el dia 6 de març a Argençola organitzem la desena matinal d'intercanvi de llavors. Cada any... fins i tot aquests dos anys l'hem fet. L'any passat va ser presencial perquè hi havia les condicions per poder-ho fer i l'any anterior vam fer la jornada tècnica online. Però aquest any engeguem motors i tirem per lo ample. Amb totes les mesures que siguin necessàries, però necessitem mirar-nos les cares i fer intercanvi de llavors. Llavors, la base principal és doncs, passar-nos aquestes llavors que tenim als nostres armaris. La gent ve amb les seves llavors i hi ha un espai on la gent es pot intercanviar. I demanem que encara que sigui una llavor, que la gent porti llavors i que no vingui doncs, a buscar llavors sense intercanviar-les. No? El benefici d'aquest intercanvi és realment que no es quedin en aquests calaixos i aquests armaris i que es tornin a la terra, no? Llavors, demanem que s'etiquetin mínimament, que siguin, doncs, si són tomates varietat tal o tomates de calab o que s'etiqueti d'alguna manera. I llavors hi ha tot un espai durant tot el matí per intercanviar aquestes llavors. Dins d'aquesta activitat o acompanyant aquesta activitat, sempre organitzem una jornada tècnica, que aquest any... hem aprofitat doncs, que el Gustavo Duc i tota la gent de la revista de Soberania Alimentària, la Fundació en Catasso, el Passencer, i a més aprofitant la benentesa de Micropoble, perquè Argençola és un micropoble, doncs hem volgut organitzar una jornada tècnica per parlar de quines possibilitats de projectes poden haver davant d'una nova ruralitat amb la crisi alimentària. I aquí sortiran molts temes, no? Sortiran doncs, la crisi alimentària, sortiran aquestes energies renovables en el món rural, sortiran molts temes. La veritat és que penso que pot ser molt interessant perquè l'hem dividida en tres parts. Primer hi ha una conversa sobre aquesta nova ruralitat entre la Marta Soler i el Jeromo Aguado. La Marta Soler és professora de la Universitat de Sevilla i especialitzada en economia agrària i feminista. I el Jeromo Aguado és camperol, instigador de projectes transformadors, com les escoles campesines i la Universitat Rural Paulo Freire. I jo penso que pot ser molt, molt interessant, serà una conversa entre ells dos, d'anar entrant temes i tibant i pot ser molt, molt, molt bonic. Després volíem parlar d'agricultura regenerativa i hi ha un projecte a Argençola que pot ser molt bonic sobre agricultura regenerativa i llavors el Bernat Vilarrubia Solanes ens farà una aproximació. En mitja hora, tres quarts, no podem fer gaire més, però... penso que pot ser molt interessant. I després acabarem amb una taula rodona de representants de diferents micropobles, alcaldes, que són, penso, qui poden donar peu a que a nivell local es puguin realitzar projectes i doncs, fer coses des d'aquests ajuntaments. I després, doncs, per l'altra banda, la pagesia local. Vindrà el Pep Mestre de Can Mestre, doncs el Gúmer, que és l'alcalde d'Argençola, i doncs altres representants de micropobles i de pagesia local, doncs eixarculant, doncs per veure una mica doncs, necessitats, i doncs parlar una miqueta d'aquestes possibilitats a l'entorn rural.
Que interessant. Te dedico amb el col·lectiu Eixarcolant i de l'agricultura regenerativa n'hem parlat fa poc al programa, fa poc temps al programa, i realment són temes interessantíssims i també línies per treballar pel futur. Tota aquesta jornada té molt a veure amb la biodiversitat cultivada, no? Que són aquestes paraules a vegades per definir doncs això, que cada vegada es cultiven menys tipus d'aliments i que cal recuperar aquestes llavors, en algunes ocasions llavors antigues, segurament més adaptades a la climatologia, no? Al terreny, etc. Per tant, recuperar... Primer que no es perdin, suposo que deu ser aquesta la primera finalitat, Astrid. I després buscar-los i també un valor afegit i que es cultivin i que la gent els consumim, no?
Exacte, no? Home, mira, pensa que en aquests 10 anys, Déu-n'hi-do, el que ha arribat a passar per Argençola de llavors, no? El nostre objectiu realment era posar un espai on la gent pogués intercanviar. No som gaire gent a l'associació del Trill, i per tant, haguéssim pogut fer moltíssimes coses, doncs cultivar algunes de les llavors que sobressin de la jornada, acabar de fer un projecte molt gran, però no és aquest l'objectiu, no? La gent porta les seves llavors, se les intercanvia, I ens queden sempre llavors de l'any anterior que queden allà damunt, les aportem a l'any següent i ja està. I realment l'objectiu és aquest, no? Doncs realment ve gent en aquesta activitat. No és com el mercat de les espècies, que ve gent de tota Catalunya i de fora, no? Sinó aquí és una activitat molt local que venen doncs, persones de 100 quilòmetres a la rodona, potser sí que venen algú de l'Empordà, però no gaire, i doncs queden aquestes llavors a nivell local, no? Que és on estan adaptades, i és magnífic, no? I després, com que ja comença la primavera, és una matinal que queda sempre doncs, en un matí, sempre acabem tenint parades, perquè hi ha gent que a vegades ve i no té llavors per intercanviar, et pregunta, ostres, jo no tinc llavors, què s'hi podria comprar, etc. Doncs llavors en aquestes parades es poden comprar llavors, es pot comprar planter i també doncs, hi ha algun producte local, algun producte d'horta, doncs molt relacionat amb l'intercanvi de llavors. Vull dir que aquelles persones que diguin, jolín, jo no vull intercanviar llavors i la veritat és que no tinc ganes d'estar a la jornada tècnica, doncs que sàpiguen que poden venir a fer una passejada per Argençola, que és molt bonic, poden comprar les llavors o el planter, i també fem una caminada que en aquests dos últims anys no hem fet i volíem recuperar, no? En aquesta caminada aquest any, que serà de 10 a 1 del matí, doncs ens anirem a la Serra de Cantagalls, on hi ha un projecte de 6 aerogeneradors que ens volen implantar i que no volem que ens els posin, perquè és una serra preciosa. Se li diu Cantagalls perquè es considera que era el punt on arribava fins i tot el gall fer. Però ara en aquests moments ja no hi és. És una serra preciosa, doncs ens anirem a la Serra de Cantagalls a fer una mica de visita d'orquídies, que ens acompanyaran la gent que estan estudiant les orquídies a l'Anoia i estan fent un mapa d'orquídies de l'Anoia. Ens acompanyaran un ornitòleg perquè anirem a escoltar ocells i a mirar de veure algun ocell, i aniré jo també a xerrar una mica de les plantes que anem trobant i els seus usos, i doncs penso que pot ser molt, molt bonica i molt interessant la caminada. I per acabar, Eixarcolant, que també estarà amb les llavors d'Eixarcolant, etc., farem un tast per acabar mig dinant, mig no dinant. Els viticultors de la Conca d'Òdena també portaran els seus vins i els seus caves. Jo portaré caves, els meus xampanyets de violetes i de roses i de saúc, i acabarem fent un tast mig dinar de doncs, matèries primeres dels productors locals i algunes d'aquestes herbes silvestres que tan nutritives i que tant ens poden modificar i enriquir la nostra dieta.
Sempre aconseguiu fer festes, eh? Astrid? Clar, a veure, aquesta serà la desena trobada d'intercanvi de llavors. Després, al juny, sí que vindrà ja la dotzena edició del Mercat de les Espècies, ho dic bé, ja, dotzena?
Exacte, sí? I parlarem de la sàlvia.
De la sàlvia. Sí. Uh-huh. I per acabar, et volia preguntar, amb aquest intercanvi de llavors, quines són les que van més buscades? Tinc molta curiositat. Hi ha algunes més preuades que unes altres, segurament, eh?
Pues mira, hi ha de tot, perquè hi ha gent que et ve encabussada allà amb pebrots o tomates i així onciams i tal, productes d'horta. Hi ha el qui et ve per buscar floretes, jo vull llavors de floretes. Hi ha els que volen algunes d'aquestes plantes silvestres, no? Blets, malves, ortigues, doncs és molt curiós, no? O sigui, hi ha així com molta diversitat de preferències.
Doncs, Astrid van Ginkel, gràcies una vegada més per estar amb nosaltres, per aquesta empenta que hi doneu doncs, també al món rural, a la ruralitat, a l'agricultura vista des d'un altre punt de vista. On podem trobar tota la informació? Per si algú ara s'ha despistat i diu, ostres, ara no m'he quedat, amb com anirà la jornada tècnica?
Mira, doncs la veritat és que a la web de l'Associació del Trill, a la web de l'Ajuntament d'Argençola, a la web de Sobirania Alimentària i als meus links, als meus perfils d'Instagram, al blog de Fitomón. Realment estem així com fent bastanta... En aquests moments hem engegat bastant el que és difusió. Uh-huh. Vull dir que com que som uns... a l'Escola Agrària de Tàrrega, que també ens ajuden en l'organització de la jornada tècnica. Vull dir que trobaran la informació en tots aquests canals.
Doncs ho seguim. Que vagi superbé, Astrid, i això, i bona entrada de la primavera.
Això, una abraçada. Vinga, a tothom i ens veiem ja a les cares.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Agromarketips, amb Red Peppers, l'agència de comunicació i màrqueting especialitzada en els sectors agroalimentari, turístic i gastronòmic.
Gemma Capell, la mestressa de Red Peppers, l'agència de comunicació i màrqueting especialitzada en el sector agroalimentari, turístic i gastronòmic. Benvinguda una setmana més a Agromarketips. Uah, com estàs?
Molt bé.
Bé, amb energia. Avui parlarem de coses interessants, com per exemple com tenir més seguidors. Hem de tenir seguidors a les xarxes? Hem de ser-hi presents? Anem a pams. Què vol dir això de tenir més seguidors i per què és necessari?
Doncs mira, és una idea que, és a dir, és una idea que està com molt ficada dintre de les ments dels usuaris, de vull tenir més seguidors, vull tenir més seguidors. Abans d'entrar en matèria, vull dir que els seguidors no paguen nòmines, vale? És a dir, hem de tindre clar que tindre una bona comunitat, si la treballem bé, és rentable, però que els seguidors no paguen nòmines, que no és una dada que ens hagi de col·lapsar o que ens haguem d'ofuscar amb aquesta dada, vale? Llavors, evidentment, una praxis que descartem ja d'entrada abans de tot és no comprar seguidors, perquè al final...
Ai, no comprar seguidors?
No.
Que es compren els seguidors?
Sí, ara... es compren seguidors, es compren likes, avui en dia es compra tot.
Ara em diràs allò que no tinc gens d'idea del món digital, però no tenia... No, com es compren els seguidors?
Doncs mira, 3 euros, 5.000 seguidors. 5 euros, 20.000 seguidors. Clar, això són bots, són robots, són bultos de seguidors que no t'aportaran res, és a dir, perquè no són persones reals, són bots. Llavors, no et serveix de res tindre 20.000 seguidors si 15.000 són falsos. Per què? Perquè no et donaran ni més abast, no et donaran més repercussió, o sigui, és un número que està allí, ostres, té 20.000 seguidors, però realment no t'aporta ni un engagement, ni oportunitats de compra, és a dir, no és una bona praxis, ¿vale?
Clar, t'emporta, si acas, postureig de cara a la resta de gent, no? Dius, mira, Marco Paquet,
exacte, una fachada,
pit,
sí.
No? Per no fer-ho en patriarcat. Marco Pit, perquè tinc X.000 seguidors. Seria només per això, sí. De fet, d'acord.
Sí. Sí. Llavors, sí que és veritat que tenim diverses xarxes socials, tenim Instagram, Twitter, Facebook, ara Instagram, estem com ofuscats amb Instagram, no, o sigui, Instagram és per un tipus de públic, Twitter és per un altre tipus de públic i Facebook, doncs, diríem que és per un públic més madur, uh-huh. És una xarxa més comercial, més clicable, tema dels seguidors, sobretot el que és important que els seguidors siguin reals. I com fer que, és a dir, com fer de com aconseguir més seguidors? Sobretot el que ja he dit, bones praxis, tenint en compte que l'algoritme és el que et dona la visibilitat, ¿vale? L'algoritme, o sigui, avui en dia te dona una visibilitat d'un 10%, és a dir, una de cada 10 persones dels teus seguidors et veu, mentre siguin persones reals, sense comptar els bots. Uh-huh. Llavors, tenint en compte que totes aquestes empreses d'Instagram, Twitter i Facebook són empreses, és a dir, no estan por amor a l'arte, i que volen monetitzar els seus serveis mitjançant la publicitat, és una mica passar una mica per l'aro, ¿vale? I llavors, com pots aconseguir més seguidors? Primer que tot, fent publicitat, ¿vale? Fent publicitat per arribar a més massa de gent i que tinguin més oportunitats de descobrir-te i de seguir-te.
Perdona, Gemma, quan dius més publicitat vol dir pagant.
Sí, pagant.
Pagant a Instagram, per exemple, o pagant a Facebook.
A Twitter, a Facebook, sí, fent publicitat, paid media, que se'n diu, ¿vale? Uh-huh. Llavors, tu pots promocionar campanyes, pots promocionar posts, ¿vale? Això, o sigui, la publicitat t'ajuda a arribar a més gent, tenint en compte que no tot s'hi val. És a dir, a les xarxes socials aquestes bones pràctiques que parlem són principalment doncs, tindre una bona estratègia de continguts, tindre cura a l'hora de fer els copies, que siguin persuasius, optimitzar les publicacions. És tot un món, que això, si els oients ho creuen oportú, podem dedicar un programa a fer això, no?
I tant. Serà molt interessant, clar.
Com les bones praxis de xarxes socials en màrqueting digital. Però aquí, al final, el que és més important o el que jo em vull centrar avui és com augmentar seguidors, que seria mitjançant la pública, social media, que diem, sortejos, per arribar a més audiència i generar una viralitat, col·laboracions win-win amb perfils influents o no, bueno, ara hi ha micro-influencers, nano-influencers, hi ha molt, no? Llavors, és important que quan fem col·laboracions win-win, demanar el media kit primer per veure quines estadístiques i quines mètriques té aquesta persona i després també contemplar l'ambaixador de marca de corporatiu, que és una figura molt interessant que també podem analitzar en un altre programa. Llavors, també utilitzar històries i reels i ús de hashtags, ¿vale? Ús de hashtags reals, no ficar Instagood, per exemple, que és un hashtag molt genèric que no t'aportarà un tràfic de qualitat. I sobretot també, que això ens s'oblida bastant sovint, és linkar les xarxes socials per tot arreu. És a dir, si tens la web, posar la web. Si has de fer flyers, posa-ho als flyers. Si has de fer, és a dir, qualsevol acció que hi hagi les xarxes socials per retroalimentar aquest trànsit.
Uah, Gemma Capell, no t'he mentès. A veure, linkar, és que utilitzeu aquest argot, a veure, linkar, sí, no? Com ho explicaríem sense linkar, enganxar, no? Més o menys.
Sí, linkar vol dir que tot el material promocional i comunicatiu que fem de la nostra marca, que tenim Instagram, que tenim Twitter, que tenim Facebook, és a dir, ficar l'icona i linkar a les xarxes, no? Per exemple, si fas un flyer no ho pots linkar, però pots ficar l'icona de Facebook i d'Instagram i la gent ja sap...
Llavors sabrà que tens d'anar al Facebook i Instagram a buscar més informació, no? Ampliar-la.
Exacte.
D'acord. A veure, has parlat d'això dels referents a Instagram, no? I que els hi hem de demanar no sé quantes mil coses estranyes.
El Media Kit.
Què és el Media Kit?
El Media Kit.
Media Kit.
Sí, Media Kit és les mètriques que té aquella persona. És a dir, te passa normalment són captures de pantalla de les seves mètriques, de les seves analítiques, per dir-ho així, no? Llavors, doncs, per exemple, si demanem un Media Kit amb un Instagramer, doncs te passarà l'abast que té, és a dir, quina capacitat té d'arribar a quanta gent, doncs jo puc arribar a 150.000 persones, vale. D'on són aquestes persones, si fan clic o no, totes aquestes, és a dir, aquestes mètriques que cada influencer doncs, té el seu Media Kit amb les seves dades, amb les seves mètriques.
D'acord. Ai, com us costa aterrar el plànol dels no nadius digitals, eh?
Bueno,
Gemma Capell. Exacte. D'acord. Aquestes serien les bones pràctiques amb xarxes socials?
Sí, i llavors també, a part, o sigui, vull afegir unes quantes pràctiques més que, com ja he dit, podríem fer un programa o diversos, perquè tot això és un univers paral·lel de bones pràctiques de xarxes socials. Per tant, una altra pregunta que m'han fet o que em fan sovint és cada quant és aconsellable fer publicacions a xarxes socials.
Clar, això també és una cosa que interessa, perquè si és a diari, si ha de ser... No ho sé, perquè al final... Sí. És una preocupació afegida, al final no, les persones no som instagrameres, tenim una feina que hem de mostrar, però no la nostra feina no és estar a Instagram, no? Cada quant?
Bueno, de fet, nosaltres sempre ho diem, que nosaltres tenim feina perquè la gent no té temps. Portar la comunicació i el màrqueting bé d'una empresa requereix molt temps i coneixement, i la gent no en té ganes, o no té temps ni ganes per ficar-s'hi. Llavors, avui en dia pensem que no tot s'hi val, o sigui, no tot serveix. Hi ha d'haver una estratègia darrere per aconseguir els objectius. O sigui, estem en una època molt estratègica, per dir-ho així. La competència és molt feroge. A internet, vull dir, no hi has de fer, hi has d'estar de forma activa, diferenciant-te de la competència. És a dir, no tot s'hi val. Llavors, i tot això que expliquem aquí a AgroMarketing és precisament per fer-ho bé, però que els usuaris també entenguin que és un temps i que té un valor aquesta feina, faci qui la faci, sigui una agència, sigui un community, sigui ells internament, perquè, vull dir, no és, vull dir, avui en dia és l'exemple que sempre fico. Tothom pot entrar a YouTube i veure un tutorial i fer un formatge, o fer una melmelada, o fer aquest tipus de producte, no? Perquè avui en dia internet ho explica tot, no? Però aquí ve la diferència entre el perfil amateur i el perfil professional. Un professional de fer formatges fa formatges i un professional de la comunicació fa comunicació. És a dir, hem de també ficar en valor a això, no? Aquesta visió. Llavors, jo que referent a aquesta pregunta de quan és aconsellable fer publicacions, només puc dir així, que cada projecte és un món, però així prèviament i passant per sobre de puntetes, diria que és millor qualitat que quantitat, és a dir, no ofuscar-se amb és que he de publicar, no. Nosaltres aconsellem fer 2, màxim 3 posts setmanals al feed, sempre apoyats en publicitat, perquè si no pensem que és el que us he dit, l'algoritme et mostra a un 10% de l'audiència, per tant, per molts posts que facis, només arribaràs al 10% de la teva audiència. Llavors, ficaré una mica de públic sempre és bien, és a dir, sobretot consistència, és a dir, si publiquem un cop a la setmana, publica sempre un cop a la setmana, no publicar aquest mes, o aquesta setmana fer-ne 3, la setmana que ve un, sinó constància a l'hora de publicar, mirar quina és la millor hora per publicar aquests posts, és a dir, mirar les mètriques que tenim nosaltres a dintre d'Analítiques, que la gent lo que veig, i un error que comet moltíssima gent és no mirar les mètriques, no mirar les KPIs, no mirar les analítiques, és a dir, ni de la web ni de xarxes socials. Ens trobem amb molts clients que aterrissen aquí que el que diuen, dic, tu tens analítics? Sí, el mires? No. Tu saps quin abast tens a les xarxes socials? No. I això és un error garrafal, perquè aquestes mètriques te donaran molta informació per procedir millor en un futur, no? Llavors, és important mirar l'hora per publicar, mirar les mètriques. Normalment, a veure, si seguim una tendència, tindríem que al matí a primera hora la gent esmorzant se connecte, al migdia després de dinar la gent se connecte i a la nit quan estàs al sopar la gent se connecte. Uh-huh. Però sí que és millor mirar cada projecte, cada negoci, les seves mètriques per millorar aquesta praxi. Uh-huh. Després també és important utilitzar molt històries, reels. Les històries recomanem que siguin molt periòdiques, si pot ser cada dia, cada dia. Aquest tipus de contingut és el que... És a dir, totes aquestes xarxes el que volen és que els usuaris utilitzin, diguéssim, les noves prestacions, no?, que donen. És a dir, doncs ara el més nou és el Reels. Doncs com més utilitzis Reels, millor te té en consideració Instagram, per dir-ho així, no? Llavors, també és important, a l'hora de fer publicacions, crear una estratègia de contingut i un content plan, és a dir, no publicar la tuntun, perquè si no, això també se dispersa l'energia, ¿vale? Després, a part de fer publicacions, és important tindre la presència digital optimitzada, que ja n'havíem parlat en altres programes, de que és important, abans de començar a treballar, tindre la presència digital optimitzada, històries destacades, biografia, links, ¿vale?, tot això. I després, a part del repost que et dona, que el repost vindrien a ser les comparticions, tindre molt en compte el user generation content, ¿vale?, que això és que o sigui, avui en dia la creació de contingut no és unidireccional, sinó que pot ser bidireccional. És a dir, l'usuari pot consumir continguts, però també els pot crear. Uh-huh. I això te fa, bueno, te dona més credibilitat i tal.
Gemma, deixem-ho, perquè és que... Oh, és massa, massa, massa. Això ho hem d'anar desgranant i ho hem d'anar explicant més sovint, perquè són coses, tips superinteressants, superinteressants, que hem d'anar afegint al nostre dia a dia i que hem d'interioritzar. Sí. Sí,
jo, de fet, és el que t'he dit, que podem fer un possible programa i jo...
Sí, tant!
Passem de puntetes, perquè tot això només és la punteta de l'iceberg, però si els oients volen aprofunditzar en aquest tema, òbviament, que preguntin i que demanin el tipus de contingut que ells, o el tipus d'inquietuds que els tinguin.
Això serà a través de, per exemple, el teu Instagram mateix, a Senyora Peppers, sí. Ho dic bé? Sí. O a Red Peppers Agency, que també et trobaran, sí. O al WhatsApp de Munt del programa, el 621-21-80-70, ens poden enviar una nota de veu, si no volen escriure, que també t'ho faríem arribar. Doncs molt avui, un nou agromàrqueting sobre xarxes socials, del qual anirem desgranant moltes de les coses que ens has explicat. Sí. Gemma Capell, la mestressa de Red Peppers, una abraçada gran i fins la propera. Adéu-siau.
Gràcies.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, benvingut una setmana més a Del Residu al Recurs amb el nostre ambientòleg expert en gestió de residus, que ets tu. Com estàs?
Què tal? Bon dia. Bé, molt bé. Seguim aquí.
Va. Amb què seguim? Perquè tu sempre ens portes moltes coses que ens fan reflexionar i ens fan també aquesta empenta per dir, sí, podem fer petits canvis. Pues avui,
mira,
sobre què?
Avui un tema que segur que algun dia ha sortit amb alguna taula, no?, alguna sobretaula, entre amics o parlant entre veïns, sobretot bueno, a finals d'any que s'aprovaven les taxes de residus dels ajuntaments i tal. Llavors, avui direm o parlarem de per què paguem tant de basures. No? Aquesta pregunta que a vegades... O per què han augmentat tant les taxes de basures, vale? De residus, dels municipis.
Va, doncs per què? Perquè estem tan acostumats que ens pugin les taxes i
clar,
els preus
tot
de tot.
Clar, tot puja, no?
Que, sí, sí, paguem una morterada amb la llum i aquí no passa res.
Ja.
Va, què passa amb les taxes?
Mira, doncs, per exemple, no? Primer repassem com funciona la gestió dels residus. ¿Vale? Com sabem, al carrer o els que fem porta a porta, doncs tenim 5 fraccions, d'acord? Tenim els envasos, el paper i cartró, el vidre i l'orgànica. Aquestes 4 són les 4 reciclables. Per tant, per a que aquestes, sempre que tirem els residus en aquests contenedors, van a plantes de tractament específiques. Plantes que ens paguen per aquests residus. Per tant, podem dir que quan tirem els residus en aquests contenedors, estem fomentant o ajudant a que no ens apugin la taxa de residus. Val? Perquè la gestió d'aquests materials no sols no costa diners, sinó que ens paguen diners les plantes per aquest material perquè ells l'utilitzen com a matèria primera.
O sigui, a veure, per entendre, nosaltres tirem la brossa, se l'emporta el camió X i se l'emporten a l'abocador.
No.
A l'abocador fan el reciclatge?
No, no, no. O sigui, no. Per exemple, la d'envasos... No?
Ja se'n va directament a la planta recicladora d'envasos.
Sí. Ja va a una planta gestionada després per Ecoembes, no? I llavors allí ja fan la classificació dels diferents, doncs, si hi ha tetabrics, llaunes, etc, ja ho classifiquen.
Espera, va. Sempre ha de ser d'Ecoembes?
Les d'envasos, sí.
Les d'envasos, sí.
Sí.
I després Ecoembes subroga, suposo, a una altra empresa que ho fa. No és un...
Sí, Ecoembes és com una entitat, llavors, per exemple, ells tot treuen a concurs la gestió de les seves plantes, que ho fan, doncs, empreses ja...
Especialitzades
en això, sí.
D'acord. I ja ho venen a buscar elles directament?
No, no, la recollida normalment és municipal o comarcal, no? Si està...
Ho has d'explicar bé, ja ho veus.
Clar, la recollida normalment... Sí, bueno, sempre...
Clar, perquè les taxes les paguen municipals.
Sí, sí, sí. La recollida és municipal, llavors, diguéssim, Ecoembes et paga per cada tona que portes allà a la planta i et paga un tant que tu has de destinar, doncs, a la recollida... I, bueno, i a part, bueno, un tant per cada tona que tu portes allí. Val?
Per cada tona ben reciclada,
sí.
Com ho saben si està ben reciclat,
bueno,
o si el
mira,
plàstic,
per exemple,
si tira plàstic?
Ells fan caracteritzacions, que es diu. Val? És com... Jo me'n recordo quan anava a collir fruita, no? I portàvem a ajudar el tiet a collir i portàvem el tractor i arribàvem a la cooperativa i veies que de tant en tant feien un escandall, no? I diuen, pues, quantes peres eren...
D'una mida,
d'una altra, si n'hi havia amb sila o si n'hi havia, de picades, no? Llavors, el tia, de tant en tant, llavors venia allí el tros i diu, ostres, de totes aquestes, un 30% o un 20 o un 10 me les han donat com a dolentes, no? Vigileu, tal. Pues aquí el mateix. Aquí es fa, per exemple, cada mes... trien un camió a l'atzar i et fan una caracterització i et diuen vigileu perquè s'està tirant molt paper i cartró al contenidor groc i no n'hi hauria d'arribar. O jo què sé, de vegades te trobes en coses que fan mal, no? Pues algú que fa una mala gestió i tira, no res, 4 totxos o runa, no? Amb un contenidor dels grocs. I clar, allò pesa tant que, bueno, llavors te donen pues, pels 10 camions següents ja teu... compten malament, no?
O sigui,
et penalitzen. Sí.
Ah, o sigui que és molt, molt important fer-ho bé.
Sí, clar, sí, sí. És molt important no descuidar-nos i fer-ho bé perquè, si no, bueno, al final te penalitza econòmicament. I el que diem, si et penalitzen econòmicament, doncs llavors et paguen menys per cada tona de residu portat allí.
D'acord.
Això els envasos. El paper i cartró, doncs normalment ja va a papereres. Papereres que després ja el reciclen. Vale, ja fan el seu procés de reciclatge. El vidre igual. El vidre és un material que recicla quasi el 100%. Separa per colors, es tritura, es fon i es torna a fer una botella. I bé, l'orgànica, doncs, a la majoria de plantes municipals de Catalunya, doncs, normalment hi ha plantes per comarques, vale? o a l'àrea metropolitana doncs, n'hi ha més. Llavors, allí es fa compost o es fa metà. Es fa metà per, bueno, per fer energia.
Uh-huh.
I bé, que hem dit, no? Aquests 4 residus, doncs el que diem, traiem...
Un benefici?
Un benefici, els transformem en recursos. En canvi, la resta, en paguem el que és rebuig, ¿vale? Quan no classifiquem, això ens penalitza i en paguem un tractament i un cànon. ¿Vale? Aleshores, com funciona el tractament? El tractament, fins fa molt poc, era molt senzill. Anaven amb un abocador, es dipositaven allí els residus, i clar, això era negatiu per totes bandes, no? Perquè fes un impacte ambiental, i com que ho feia molt barat, la gestió de la resta, vale? Ho tiraven allí amb un abocador i ja està. Vale? I sobretot
fins
a zones...
Fins que s'omplia, no?
Sí, a zones com Lleida, no? Que hi ha molt espai, no? Pues els abocadors tenien un cost molt barat, no? La plana de Lleida, per dir alguna cosa. O a zones com... Bueno, i en canvi, a zones on hi ha més pressió demogràfica, doncs, clar, trobar un abocador costava més, llavors era més car. Aleshores, què passa? Que hi ha una directiva europea que ens va marcar la quantitat màxima de residus que podran anar a l'abocador, no? I, per exemple, fixen que al 2035... sol hi podrà anar un 10% dels residus que actualment generem. ¿Vale? O sigui, quasi res podrà anar a l'abocador. O també diuen, també ens marquen, aquesta ja és més antiga, que no podrà anar residus biodegradables a l'abocador. És a dir, perquè es fixen...
Matèria orgànica.
Sí, perquè es fixen també en la matèria orgànica? Pues perquè la matèria orgànica, quan va als abocadors, genera lixiviats, que són els líquids, no?, que es filtren per l'abocador i que acaben sortint per baix i són uns líquids molt contaminants.
L'orgànica fa lixiviats?
Bueno, sí, l'orgànica és pensa que és 80-70% aigua, no? El degradàs,
sí.
Clar, genera lixiviats i també l'aigua de la pluja que cau damunt de l'abocador, uh-huh. doncs genera aquests líquids que es diuen lixiviats i que... Després costa molt de depurar, tractar, etc, perquè no el pots tirar directament al medi, no? Perquè són molt contaminants.
O sigui, que l'orgànica mal gestionada genera és un impacte, horrible,
sí, molt negatiu.
I ben gestionada és humus.
Clar,
és adob.
És molt fort. Vull dir,
que si la deixes allà a l'abocador, l'orgànica no es podreix i fa humus.
Fa lixiviats. I a part, com que la deixes i després la tapes... es degrada no de forma... Es degrada sense oxigen. Llavors, això què vol dir? Que quan se degrada sense oxigen, genera metà. I el metà és un dels gasos que genera més efecte hivernacle. I a part de que és perillós, perquè llavors se generen bosses de metà i generen incendis als abocadors.
Per tant, s'ha de regenerar i oxigenar.
Clar, sí. Si fas compost, és el que dius tu, és que és un cicle tancat.
Clar.
La resta de menjar que tens a casa acaba sent gestionada per un pagès que ho va buscar com a compost a l'abocador i torna a generar aliment. Uh-huh. És un cicle perfecte.
Que és realment fàcil seleccionar l'orgànic. Jo crec que és el més fàcil de tots, perquè el plàstic pots tindre algun dubte de què va el plàstic, que no, però l'orgànic no tens cap dubte
de
res.
Hi ha gent que, per exemple, dubte, no? Pues els taps de suro,
bueno,
o ara hi ha molts...
Els taps de suro passaria alguna cosa si tiréssim a l'orgànic?
No, han d'anar a l'orgànic. Sí, igual que els palillos,
escuradents, o els palets xinos del
restaurant. Cosetes de fusta, al final, sí, poden anar a l'orgànic perfectament. I ara també hi ha, per exemple, moltes safates, no? d'aquestes biodegradables.
Sí.
Bueno, si ens diu allí que són compostables, les hem de tirar també a l'orgànica.
Sí, és fàcil, al final. I una cosa.
Sí.
Els tovallons de paper utilitzats, això és orgànic també.
Sí.
Val.
Sí. Nosaltres, jo feia així també. O sigui, si estan bruts, ho tiro a l'orgànica.
D'acord.
Sí. I després, mira, pues què van fer, no? Què s'ha fet per solucionar tot aquest tema de les directives europees? Pues crear ecoparcs i plantes de triatge. Vale? Els ecoparcs i plantes de triatge tenen un funcionament molt complex, val? Que un dia, si vols, en podem parlar. Vale? Però bueno, hi ha moltes fases, vale? hi ha màquines que trenquen les bosses, tròmels, que són com una mena de coladors per separar els materials segons el seu volum, cintes transportadores, separadors balístics, vale? Que són bueno, també uns... que separen segons si el material rodola o no. I llavors te separen el film, les bosses dels envasos. Taules densimètriques, que són com unes taules inclinades, com unes cintes transportadores que et van pujant. Llavors, clar, el material més pesat rodola cap a baix.
Estava pensant...
És supercomplex.
Com abans feien allò...
Del gra, no?
Del gra.
De separar el gra de la palla.
Sí, de separar el gra de la palla, doncs ha de fer això, però pues, amb un munt de components.
Diguéssim que els enginyers que han creat aquestes plantes, no? Pues han anat estudiant tots els materials que hi ha i a veure com se podien anar separant.
I escolta, quants ecoparcs i plantes de triatge hi ha a Catalunya? No? N'hi ha moltes?
Sí, en principi n'hauria d'haver... de moment es garantís que tots els residus de les grans ciutats, no? Van amb una planta de triatge o ecoparc. Pues ecoparcs a Barcelona n'hi ha molts, n'hi ha, me sembla que són 4 o 5. I després a plantes de triatge, doncs, a Girona, Tarragona, Lleida, els capitals n'hi tenen. La de Lleida és la de Montoliu, que s'inaugurarà d'aquí poc. Vale? Aleshores, clar, el fet de deixar de gestionar via abocador a plantes de triatge, doncs ha fet pujar molt el cost de gestió. Pensa que abans, per exemple, per portar-ho amb un abocador ens fèiem pagar 30 euros tona i ara en paguem per portar-ho amb una planta de triatge fins a entre 70 i 100 euros. O sigui, ho hem duplicat. Després, l'altre cost afegit a la resta és el cànon d'abocament. El cànon és un impost que es va crear aquí a Catalunya, va començar a l'any 2004 i va tindre molt èxit. ¿Vale? Per què? Perquè és una forma grave totes les tones que cada ajuntament porta a un abocador municipal. I aleshores és una forma d'incentivar el reciclatge. ¿Vale? I aquest cànon ha passat de ser de 10 euros tona a ara a 75.
A 75. Però escolta, jo tinc la sensació que sempre hi ha aquest cànon, aquest gravamen, aquesta penalització i que no hi ha la contrapartida. És a dir, l'estalvi si ho fas excel·lent.
L'excel·lència ja és un estalvi, per exemple, si tu ets un ajuntament...
Però no generes... la persona, vale. No les famílies, en els usuaris, que al final són qui fem la feina. Sí, no? De reciclar, de fer-ho bé, de tenir els contenidors, de traure el dia que toque, de fer, en el cas del porta a porta, en el cas dels contenidors, doncs, no sé...
Bueno, pensa que si no s'estés fent aquestes millores amb la recollida selectiva, encara pagaria molt més de gestió de residus. Perquè, mira, per exemple, m'he fixat, no?, en un ajuntament d'uns 5.000 habitants, val? Quan genera 1.000 tones de resta a l'any. Vale? Pues imagina't, de pagar, quan valia 35 euros la tona, pagava 38.000 euros.
A l'any,
de gestió de la resta. I ara, quan val 70, doncs em paga 77.000. O sigui, de 38 a 70... Vull dir, són molts diners per un pressupost municipal. I també, per exemple, amb el cànon. Doncs abans, quan valia 10 euros tona, pagava 11.000 euros. I ara ha passat a pagar, doncs, també 75.000. Vull dir...
Déu-n'hi-do. I escolta, i els ajuntaments, si ho fan bé, cobren de coembes?
Sí, d'Ecoembes. El d'Ecoembes, Ecovidrio... de tots aquests cobren. I a part, si ho fan bé, no paguen aquests cànons ni aquests tractaments.
D'acord, llavors, les despeses, diguéssim, els costos baixen i pujarien els ingressos.
Sí.
Tens per un municipi de 5.000 habitants que recicli bé el plàstic, quan pot rebre d'Ecoembes, ho saps?
Quan pot rebre d'Ecoembes? A veure...
D'Ecoembes o del paper o del vidre, diguéssim. 300,
Ecoembes te pot arribar a pagar entre 200 i 300 euros la tona de plàstic. O sigui, imagina't, si fas 1.000 tones de plàstic a l'any, vull dir, pues per 200.000 euros, vull dir, són molts diners. Sí, sí. No, vull dir, al final, també pensa que el...
Clar, que llavors ho has de fer bé perquè no et penalitzin, perquè no hi hagi el totxo que després els deu...
Has de fer un sistema de recollida més complex, però bueno, al final moltes vegades cada vegada compensa més fer aquests sistemes més complex de gestió dels residus. I és on anem ara, no? És el que et volia dir, que és una de les raons perquè també s'estancarien la gestió dels residus és perquè cada vegada hem d'anar a fer una gestió més complexa. Anem més a la identificació per usuari, que vol dir porta a porta o contenedors tancats, que s'obriran en targeta, i bàsicament...
Els contenidors en targeta a mi em sembla una cosa magnífica, perquè no tens l'obligació diària de posar... És a dir, quan tinguis orgànica la tires amb la teva targeta. Jo crec que és la corresponsabilitat...
Està bé, però sí que és veritat que s'ha de veure encara si aniran tan bé. Perquè sobre el paper sí que sembla que és una gran solució, però...
S'ha començat a fer en alguns municipis petitets, no?
Clar, pensa que a cada illa de contenedors, o sigui, la gent al final també t'ho pot deixar al terra, no? O no utilitzar-ho bé. Clar, com més marge deixes al ciutadà, que sí, també però, li hem de donar confiança.
Però porta a porta també passen coses, és a dir,
sí,
també,
sí,
hi
sí.
Turisme,
també hi ha pèrdues, sí. També hi ha turisme. Sí, sí,
turisme
al final...
de bosses.
Que porta... Tothom busca... No sé, veus, t'adones que el ciutadà sempre hi ha no, un 10, un 15% de gent que busca escapolir-se com sigui. No?
Sí, sí,
i aquesta gent cada vegada se li tancarà més el cercle.
Clar.
Vale.
Ai,
i una altra raó de l'augment de la gestió és que del preu de la brossa, jo volia dir també, és de la complexitat dels envasos i dels
ai,
productes.
Ai, mira, això t'anava a dir, que altres vegades hem parlat d'economia circular, de fer-ho fàcil. Jo, això, o sigui, no acaba de passar,
crec
no s'acaba
no,
de legislar.
No hem de fer recaure tota la culpa, diguéssim, al ciutadà. No? Al final... Hòstia, les empreses han de ficar més les piles per facilitar-nos el reciclatge, per fer productes, envasos més estàndards, més que s'assemblin més entre ells, que sigui més fàcil reciclar-los, separar els materials, o sigui, també anar, per exemple, a productes més biodegradables, compostables, és a dir, al final, que tinguem, no? que quasi tot pugui anar a l'orgànic i pugui ser compostable, i si no, si hi ha materials més tècnics que necessiten més complexitat, pues que tinguem l'altra opció, però bueno, que ha d'anar tot a ser més fàcil.
A ser més fàcil, exacte.
I això s'hi han de ficar les empreses i els hi hem d'exigir.
Més fàcil i menys quantitat, no? Sempre ho dius, sí. Que el millor recurs és el que no genere, però sí. Si és que ja, en comptes d'haver-hi la capsa, el plàstic a dins, a vegades et trobes coses que estan embolicades una a una en plàstic.
Sí, sí.
No? Dius,
jo crec
això
que això al final hauria de ser com un impost, no? De dir, un envàs que sigui fàcilment de reciclar, pues, pagar menys IVA que un altre, no? que sigui difícil, per exemple.
Molt bé.
I última reflexió que volia fer sobre aquest tema és plantejant si realment paguem tant de residus. Perquè és molt complexa la gestió dels residus i si ens fixem en el que paguem de gas o paguem de llum o paguem no? de telèfon, d'altres serveis, clar, jo, per exemple, em fixo en el meu municipi, que fem porta a porta, paguem uns 115 euros a l'any, que ja és més del que pagàvem abans. Però 115 euros al final són uns 10 euros, entre 10 i 15 euros al mes, perquè cada dia em vinguin a buscar la brossa a baix de casa. O sigui, amb tota la complexitat de camions, personal, etc. I després ho tractin, aquest residu. Vull dir, jo crec que el residu es paga molt poc. Perquè, per exemple, el telèfon, quan paguem...
O de llum.
O de llum. I ens arriba de forma massa. Molt més senzilla, més no? Sembla, bueno, que realment de residus encara es paga poc pel complex que és. I va, vinga, anem ràpid al...
Sí, perquè ja no volem pagar més residus. No volem.
Bueno, mira, avui com a cas local, sí. Volia explicar, no, la notícia que em vas enviar tu, el tema de que un equip de l'IRTA, no, mesurarà els microplàstics presents al Delta de l'Ebre.
És que em va fer gràcia perquè el dia que vam parlar de microplàstics, al cap de molt poquet vaig rebre aquesta nota de premsa i te la vaig reenviar, no, com a...
Clar, doncs és molt interessant, no? Pues tot el tema dels microplàstics que diem que se'ns escapen per tot arreu, fins i tot amb les rentadores, amb, bueno, amb residus que no van al lloc que tocava, etc. Doncs, bueno, pues aquest equip de l'IRTA, doncs, el que farà és mesurar, dins, analitzant els sediments i l'aigua del Delta de l'Ebre, doncs, quins microplàstics hi arriben. I això és molt important, perquè tot el que es mesure, llavors es pot buscar el seu origen i es pot buscar solucions, no?
Va, i quin activisme fem?
Mira, avui volia parlar de la campanya que ja ha començat a fer-ne promoció l'Agència de Residus, que és el Let's Clean Up Day, no? Que és el dia aquest que entitats ambientals destinaran, pues, a fer neteges d'espais naturals, que aquest any se farà entre el 6 i el 8 de maig del 2022. I, bueno, és important que donem suport, que busquem... on se faran neteges d'aquest tipus, neteges comunitàries, no? D'espais naturals, perquè és interessant anar-hi, doncs, per exemple, amb la canalla i, bueno, sensibilitzar de tot aquest tema.
Clar.
De la gran quantitat de residus que hi ha abandonats al medi natural.
Això fa mal al cor, eh?
I
després és això, que es fan aquestes campanyes de netejar marges de camins, ja no et dic boscos o sotoboscos, no, etcètera, que et trobes de tot. Vas a buscar bolets i et trobes de tot.
Ja, sí, sí.
Nosaltres ja portem una bossa a part.
Sí, jo també penso. Jo a vegades penso, veus, si jo estic fent un bé al bosc, no? Ell m'ho tornarà ara,
ell
em donarà
tornarà.
Un rovelló per aquí
darrere. Ho faig per egoisme, perquè cada vegada que m'emporto una llauna rovellada que fa allà 20 anys que hi és, penso, ara m'ho tornaràs amb un rovelló. I m'ho torne, Joan.
Sí, i tant. O sigui que... I només amb el plaer de passejar per allí ja t'ho torne.
Sí, doncs això. La llàstima és que al cap del temps tornes i tornes a trobar llaunes noves. Eh? O sigui...
Bueno, a vegades fa gràcia mirar els anys que tenen aquelles llaunes. No? Dius, hòstia, si això... Si hi ha un anunci dels Jocs Olímpics aquí o de coses passades i tot.
Doncs Joan Ibars, del Residu el Recurs, t'esperem la setmana vinent. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, Pili.
Del Residu al Recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.